Gràcies novament, senyor alcalde. Bé, aquesta qüestió l'hem tractat, jo diria que molt aprofundidament, durant molt de temps en aquest mateix plenari, durant el mandat passat. Ja aquest mateix servidor de tots vostès ja venia doncs posant sobre la taula el fet de que ja el pressupost del 2022 i també en bona part el de 2021 presentava, al nostre entendre, doncs, algunes previsions massa optimistes pel que fa als ingressos i nosaltres formulàvem dubtes pel que fa sobretot a la dotació de les despeses que podrien considerar segures d'aquesta organització. El 2021 ja va ser un pressupost que es va, diguem-ne, tancar d'una manera una mica apretada, diguem-ho així. El del 2022 encara va ser molt més pronunciat, aquest fet. Jo, representant el grup municipal de Junts per Sant Cugat, doncs vàrem redactar i vàrem presentar abundants al·legacions en aquest sentit en el seu dia. Clar, quan el pressupost del 2022, que reuneix aquestes característiques, es prorroga a 2023, que incorpora noves previsions de despesa inevitables perquè creixen els tipus d'interès, creixen les nòmines, creixen diverses partides que són d'obligat compliment, doncs és evident que el pressupost del 2023 presenta en aquest moment un estat de tensió que jo no l'he vist mai en aquesta organització i crec que no l'ha vist ningú. És a dir, tenim una tensió pressupostària enorme. És això que el mandat passat veníem referint-nos com a forat o diem-ho amb l'expressió que cadascú vulgui. Però la qüestió és que en fi, que clarament doncs correspon a aquest nou govern doncs mirar de fer el que l'anterior responsable d'economia doncs no va fer, no? I que nosaltres miràvem de posar sobre la taula, de dir, escolti'm, aquí hi ha una sèrie de problemàtiques que provenen de decisions polítiques que creiem que des del nostre punt de vista claríssimament van ser molt errònies, clarament equivocades. Aquella qüestió no va quedar resoldre abans de la finalització del mandat anterior i ara pertoca doncs corregir-ho. Tot això ho dic per què? Perquè aquesta dació de compte de l'estat d'execució a 30 de juny de 2023 no fa res més que confirmar doncs tot allò que veníem dient. Sobretot per quina part? Doncs per la part de l'execució dels ingressos, perquè efectivament doncs les previsions, en fi, les dades ja concretes a 30 de juny reflecteixen doncs una recaptació que és molt, molt, molt inferior amb algunes figures tributàries a la que està reflectida en el pressupost, concretament en IBI, d'una manera significativa, sobretot per les bonificacions al comportament ambientalment responsable, no? Per la instal·lació de plaques fotovoltaiques, etc. No? Però sobretot per la qüestió de les plusvàlues, que ja hem parlat aquí a bastament i que ara el senyor Benejam doncs mencionava en el punt anterior. No? Entre d'altres, també per les llicències d'obres, també per l'IFIO i amb altres previsions d'ingrés que estan molt per darrere, molt per sota del que està avui reflectit en el pressupost avui vigent. I el mateix passa per un sentit invers pel que fa a les despeses. Moltes d'elles no estaven adequadament dotades, ja ho sabíem des del principi del 2022, doncs en 2023 aquesta situació és encara més greu. Ara el que estem fent des de la gerència, l'àrea d'economia, doncs és anar recollint doncs totes aquestes qüestions que van arribant de les diverses àrees i mirar doncs d'encabir-les en el pressupost per garantir que aquesta institució fa front a les seves obligacions, cosa la qual hauria de ser òbvia i no ho és en absolut en el moment en el qual ens trobem. No? I per tant aquesta és la qüestió. Ara mateix tenim per tant a nivell d'execució pressupostària un nivell d'execució del capítol 2 intens, elevat, el capítol 4 també, en el capítol 6 d'inversions anem, com m'acostuma a passar també, significativament per darrere del que hauríem d'anar, però sobretot la qüestió està amb els ingressos, torno a dir. I per tant, doncs aquesta és la situació. El senyor interventor també, i els expedients consta informació més acomplerta, més detallada, resto novament a la seva disposició per si la voleu valorar aquí conjuntament amb aquest punt. Gràcies.
Gràcies. Alguna intervenció per En Comú Podem? No. Doncs pel Partit Popular, el senyor Valero Benejam. Gràcies.
Gràcies. Acaba de comentar el senyor Bugarola sobre este punto su preocupación por la situación actual de las cuentas, ¿no? El concejal que estuvo como responsable del área de economía desde en el peor momento de la crisis después del 2008, es decir, de 2011 a 2015 y después también, pero en aquella época que fue la peor de la crisis económica y que tuvo que gestionar las dificultades del ayuntamiento en aquella época, pues que ese mismo concejal hoy nos diga que está preocupado y que esta situación no la había visto en el ayuntamiento anteriormente, pues eso a mí también me deja muy preocupado, porque me da la impresión de que a día de hoy los concejales que estamos aquí no conocemos al 100% la realidad de los números. Lo tendremos que ir viendo, ustedes nos tendrán que ir dando información, queremos saberla, pero ya que usted diga eso, pues preocupa, ¿no? Y creo que nos debe preocupar a todos y especialmente a la ciudadanía de San Cugat, que tendrá que valorar, aunque sea posteriori, todo lo que se ha hecho en los últimos 4 años a nivel económico en el ayuntamiento, ¿no? Con el tema de las plusvalías, ¿no? Usted ahora lo ha mencionado de una forma genérica, en la comisión informativa lo tratamos más detalladamente. Una de las causas para el agujero económico que tenemos hoy en día es la previsión superior a la real del ingreso por plusvalías municipales, ¿no? Y yo en la comisión informativa ya manifesté que no acababa de entender, y hoy lo vuelvo a repetir aquí para que la ciudadanía que esté viendo este pleno lo sepa, no acabo de entender el por qué, si la normativa de plusvalías cambió 5 meses antes de aprobarse el presupuesto del año 2022, que fue en marzo de 2022, ¿por qué no se tuvo en cuenta que los ingresos iban a bajar con el nuevo método de cálculo que se aprobó por parte del Gobierno central? Bueno, la respuesta por parte del interventor fue pues que él, en su caso, ya informó de que había esta posibilidad y que además aconsejaba que se hiciera un seguimiento mensual de la evolución de esos ingresos, ¿no? Al final, el resultado fue una minoración, entiendo que fue mensual, porque la evolución no nos la han informado ni ustedes ni el anterior Gobierno, de la reducción de ingresos, ¿no? Una evolución a la baja de los ingresos. Sin que hubiera habido una revisión, como aconsejaba la intervención, para modificar el presupuesto, ¿no? En consecuencia. Y como no se ha hecho, pues al final, mes por mes, se ha ido haciendo más grande el agujero, hasta llegar a la situación que tenemos hoy. Entonces, yo también, además, solicité en la comisión informativa, además de la información del interventor, un informe de Secretaría General del Ayuntamiento para saber si en este caso hay algún ilícito legal que se pudiera haber cometido con el no hacer nada, ¿no? Con la pasividad que tuvo el Gobierno en aquel momento al no hacer nada y al no seguir la recomendación del interventor de revisar mensualmente y de modificar el presupuesto en su caso, en caso de que los ingresos se fueran reduciendo. Es lo que pido hoy, que nuevamente, para que lo sepa todo el mundo, pedimos que la Secretaría General se pronuncie sobre este tema y emita un informe sobre la legalidad de las decisiones que se tomaron o de las que no se tomaron, es decir, por acción o por omisión, para saber si hay algún reproche legal que hacer a quienes estaban de responsables del área de economía o de la alcaldía en ese momento. Gracias.
Gracias, señor Carles Bordolas.
Gràcies, senyor Benesan. Miri, nosaltres estem treballant amb total intensitat, diguem-ne, per poder diagnosticar conjuntament amb tots els àmbits de l'Ajuntament, exactament, no, amb tota precisió, quina és la situació. Ja continuen arribant, no?, qüestions que, escolta, que això no estava previst i s'ha d'abordar. Aquests dies continuen arribant. Per tant, tot això ho anem compilant, no?, amb la intenció de fer què? Doncs d'oferir a tothom, a tots els grups de l'oposició, a la ciutadania, quan estigui tota la informació suficientment disponible i prou consistent, no? Doncs una fotografia clara d'on som, però sobretot treballant amb una mirada de futur, no? De què és el que volem compartir també amb tots els grups del consistori sobre l'itinerari que haurem de tirar endavant, no? Perquè serà un itinerari, jo crec que ningú se li escapa, no? Serà un itinerari que no és el que voldria trobar qualsevol govern quan arriba i arrenca el seu camí, no? Perquè un el que voldria és poder implementar, no, tots els grups que en formem part, doncs la plenitud del programa de govern que tenim plantejat per tirar-lo endavant i amb tot, no? Doncs no podrà ser. Hi haurà coses, moltes, jo crec, que estan previstes avui i que no es podran fer. El pressupost del 2024 serà un pressupost molt més contingut que els precedents, més realista, i per tant el que hem de fer, el que ens pertoca, al meu entendre, des de la gerència municipal, en paral·lel a aquesta transformació, no?, que es vol dur a terme, a reorganitzar en aquells àmbits que, doncs que necessiten una empenta, no?, i una millora, i en fi, i compartint-ho tant com siguin capaços amb tots els grups i amb la ciutadania, doncs d'oferir un itinerari clar, doncs de reversió d'aquesta situació i de millora. Clar, la qüestió dels il·lícits legals, etc., jo no sóc qui per jutjar-la. El meu entendre, el nostre entendre, el que hem de fer és avaluar, no?, la gestió política, les decisions polítiques. Ho van fer àmpliament i a disgust, perquè a mi no m'agrada criticar l'acció del govern. Jo hauria preferit que les coses anessin molt bé i no haver hagut d'estar tan agre, diguem-ne, amb la gestió econòmica del mandat passat, tal qual us ho dic. Però en tot cas, doncs, si hi ha il·lícits legals o no, jo no els he sabut apreciar fins ara, i si aparegués alguna cosa, doncs es gestionaria amb la deguda cautela i ja està, no? Ara, en tot cas, el seu grup, doncs, demanda aquest informe dels serveis jurídics de la Casa, de la Secretaria General, que de ben segur, doncs, que serà correspost, però sobretot estem amb aquest plantejament, no? Naturalment, creiem que és la nostra obligació explicar amb tota transparència quina és la situació, però sobretot d'oferir una perspectiva el més compartida possible per ensortir-nos-en i per traslladar un missatge clar, no?, que és que aquesta ciutat és molt forta. Una ciutat tan forta com la nostra no té sentit que pateixi les dificultats que pateix, que hem de prendre decisions que no són les que ens agradaria per revertir aquesta situació, però que ho farem, diguem-ne, amb pols ferm per assegurar que aquest Ajuntament, que ha d'estar al servei de totes i tots, té tota la capacitat de fer front a les seves obligacions al conjunt del servei de la ciutadania. Ja està.
Gràcies, senyor Álvaro Benejam.
Gràcies. Per afegir una cosa, no s'ha comentat, però bueno, vostè sí que ha comentat que amb el tema de les bonificacions a l'IBI per les plaques solars, bueno, que hi havia una despesa més important del que no, hi havia unes bonificacions més altes de les que es preveien, no?, al pressupost. I jo volia dir aquí que, clar, a la ciutadania se li va fer una crida perquè agafés aquesta situació mediambiental i de despesa energètica, l'assumís, es posessin plaques solars al seu habitatge i s'estalviés energia que prové d'altres proveïdors, no? La ciutadania ho va agafar. Sant Cugat ha sigut de les ciutats més responsables en aquest sentit, on s'han posat moltes plaques solars i per això ha donat com a conseqüència que baixin els ingressos per IBI perquè molta gent s'ha pogut aplicar les bonificacions, no? I això és el que no s'ha tingut en compte correctament al pressupost. Vale. Error de càlcul, ja ho tenim clar, un altre error de càlcul, però jo ara faig un prec en aquest govern. I el prec és, si la ciutadania ha sigut suficientment responsable com per aplicar aquesta, o per respondre a aquesta crida amb molta diligència i posant-se moltes plaques solars cada persona al seu habitatge, l'Ajuntament tindria de correspondre a aquesta diligència amb diligència, no? I una diligència que es podria aplicar a partir d'avui és amb el tema de les llicències municipals. Amb això què resolem, no? Pues un malestar de la ciutadania de les llicències municipals que triguen 2 anys en donar-se, que ja és escandalós, no? Ens han portat el rànquing al número 1 de municipis que triguen a donar les llicències d'obres, i segon, ingressar diners per una mica aixugar aquesta situació econòmica. És el prec que faig i és una suggerència a aquest govern. Gràcies.
Gràcies.
Bravíssim. Per dir que la qüestió de la bonificació al comportament ambientalment responsable el podrem debatre ben aviat en el marc del debat de les ordenances fiscals, número 1. I segona, que efectivament aquesta qüestió de les llicències, com del reconeixement dels beneficis fiscals de la instal·lació de plaques, com altres qüestions, els tenim molt entre cella i cella, per dir, hem de fer un pas endavant definitiu en aquest àmbit de la mà conduït aquí de la gerència, i és un dels principals àmbits d'actuació que tenim ara sobre la taula. Moltes gràcies.
Gràcies. Passem al punt número 6, també és una dació de compte, en aquest cas